COPE Vinaroz.
101.6 FM.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM COPE Vinaroz. Hem de dir-los bona tarda i els hem de dir bon any de la part meva i també de Poli Hernández, que està pues, cada divendres i cada diumenge aquí al costat de tots vostès, fent que això pues, pugui ser possible. Certament que comencem un any nou, ja seran els 24 dintre d'aquesta... d'aquest peregrinar en els mitjans, especialment d'aquí de la cadena COPE, i com sempre doncs, pensem i esperem no portar-los les bones notícies tan necessàries en aquest món en el qual vivim. És cert que són notícies més discretes, notícies més de l'església diocesana, de l'església més territorial, però també és veritat de que nosaltres al final vivim en aquesta església territorial, en aquesta església diocesana parroquial, i en la qual certament doncs, és la que per mitjà d'aquesta o d'aquestes parròquies, no? Com ens recorda el nostre bisbe en la glossa dominical i també l'escoltarem al final d'aquest programa, doncs és aquesta font de la qual hem de veure i hem de deixar-nos modelar, no? Cadascun de nosaltres a través dels sagraments que en aquestes parròquies es dinamitzen i les portem a terme dia a dia. Amb aquest desig, doncs comencem i encetem aquest programa, per una part mirant enrere, perquè hem de mirar aquest Nadal que acabem de celebrar. Un Nadal que certament bé, pues no deixa de ser un temps en el qual hem pogut compartir doncs, moltes festes nadalenques, no només moltes festes, sinó també moltes iniciatives de moltes parròquies que han portat a terme bueno, pues, moltes activitats, no? Pessebres i vivents, n'hi ha uns quants. El pessebre vivent, recordem, de Jesús aquí al costat de Tortosa. El pessebre vivent també de Tivissa, aquest lloc on un, encara que bueno, pues, tingui fred, no hi ha problema, perquè bé, en aquest cas també es fa tot dintre d'una casa, i això implica que bé, les cues de gent, encara que sí que han sigut molt considerables, no hagi impedit, tot i el mal temps d'algun dia, a que els visitants poguessin pues, gaudir del pessebre vivent de Tivissa. I també pues, altres accions, com els pastorets, no? Que no deixen de ser una acció molt representativa també dintre d'alguna parròquia de la diòcesi, que certament pues, això produeix de que siguin involucrades moltes persones dintre d'aquestes representacions. També importants els concursos de pessebres. Moltes parròquies han organitzat un concurs de pessebres per a incentivar. Recordem que aquest any ha complert 800 anys d'aquesta iniciativa tan bonica que Sant Francesc d'Assís, en el seu dia, va iniciar a Grezzo, i a partir d'aquí, pues, bé, allò que semblava que no duraria, Déu-n'hi-do si va durar, no? Va durar i molt, i bé, en tantes poblacions pràcticament del món. I, lògicament, altres pues, també han fet grans diorames, o la ruta del pessebre, que algunes parròquies, algunes localitats també podien fer per a incentivar doncs, aquesta pràctica del pessebre com algo que realment val molt, molt la pena. Per tant, ja veuen que el Nadal sempre ha sigut una festa on són moltes les activitats que s'han portat a terme. També, lògicament, aquesta de la festa de la Sagrada Família, que va tenir lloc a la catedral de Tortosa, presidida per primer cop pel nostre bisbe, i en la missa estacional doncs es va portar a terme aquesta novetat, no? La novetat de tornar una altra vegada a aquesta normalitat, no? I poder acollir a tots els grups que hi solien participar en aquesta festa tan entranyable de la Sagrada Família. Després d'aquestes festes de Nadal i coincidint en aquest temps, que és el temps ja litúrgic ordinari, ja que dic que bé, l'Església aprofita per a tenir propostes més que interessants, a vegades oblidades o a vegades per ser massa de la vida ordinària donades ja per massa sabudes, no? Una d'elles és la que es celebra aquest cap de setmana. I és que aquest cap de setmana celebrem el diumenge de la paraula. I que millor, no?, que parlar d'aquest diumenge de la paraula en un biblista, una persona pues, que ha estudiat la paraula i que, lògicament, pues, estima la paraula, com molt dels oients, evidentment, no?, però que certament ho fa des d'un prisma més exegètic, amb un prisma molt diferent que possiblement molts dels que estan escoltant o estem escoltant en aquests moments l'emissora. Mossèn José Luis Arín, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
El primer que ens preguntem, per què cal un diumenge de la paraula? Si cada diumenge, no?, escoltem, proclamem la paraula de Déu.
Sí, sí, sí. Per entendre millor la cosa, seria qüestió de dividir, encara que siga breument, però no tant, la resposta en quatre etapes. Primera etapa. La història de sempre. El Concili Vaticà II, la Constitució dogmàtica sobre la divina revelació, recorda una veritat de sempre i diu, el número 21, l'Església ha venerat sempre les divines escriptures, tal com fa també amb el cos de Crist, perquè sobretot en la Sagrada Litúrgia no ha parat mai de distribuir als fidels el pa de l'Eucaristia i el pa de la paraula. Recordant que l'Eucaristia hi ha com a dos consagracions. La consagració del cos de Crist, de les espècies del pa i del vi, i la consagració de la història de la salvació, les espècies de la paraula. Això és una veritat fonamental que hem de tenir present. I una nota també curiosa de l'antiguitat cristiana, concretament un apologeta, Sant Justí, que va morir màrtir l'any 165, i que descriu l'Eucaristia d'una manera molt curiosa i molt bonica. Diu, a la primera part, ens reunim i se proclamen les memòries dels apòstols, vol dir els evangelis, llibres dels profetes, de l'Antic Testament, hi ha la homilia del celebrant i després hi ha l'oració comuna, que és el que nosaltres diem pregària dels fidels, i després la segona part és la pròpia ment eucarística. Per tant, primer tenim un panorama de sempre, de la Iglesia des del començament. Un segon panorama, on anem ja als nostres temps. L'any 2010, el pontificat del papa Benet XVI, va haver un sínode també, de sínodes n'hi ha constantment a l'Església últimament, en què se tractava la paraula de Déu en la vida de l'Església. Va haver, recordo perfectament, aportacions, tal, què se fa, què es podria de fer, què s'hauria de fer, i el papa Benet, al final escriu una exhortació apostòlica, pues, sinodal, que s'hi titula Verbum Domini, i té una, com un resum que el repetís dos vegades. Diu, mai no podem oblidar que el fonament de tota espiritualitat cristiana autèntica i viva és la paraula de Déu anunciada, proclamada, meditada i celebrada en la Iglesia. Això és molt bonic tenir present ja en els temps actuals, no només la història del primer mil·lenni, el segon, ara també en els temps actuals. Seria la segona etapa. Tercera etapa, això és un fet. Ja estem amb el papa Francesc. Molts dels nostres oients recordaran que l'any 2015-2016 vam viure el jubileu de la misericòrdia. Va fer moltes peregrinacions, per als prestats, per grups, els joves, els malalts, els catequistes, a la catedral. El jubileu de la misericòrdia. I en acabar el jubileu, se va concloure el 20 de novembre 2016, el papa Francesc va escriure una carta apostòlica que es deia Misericòrdia et Misera.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Que allí recordava que en aquell jubileu l'escolta de la paraula de Déu havia tingut un significat molt important. I per això deia el papa, seria oportú que cada comunitat, cada diòcesi, cada bisbat, renovés el compromís a favor de la difusió, coneixement i aprofundim de les Sagrades Escriptures. Un diumenge, diga ell, tot sencer dedicat a la paraula de Déu, per comprendre l'inesgotable riquesa que prové d'aquest diàleg constant de Déu amb el seu poble a través de la paraula. Aquesta seria la tercera etapa, correcte? Aquesta tercera etapa, el papa invitava a dedicar un diumenge a l'any i que cada bisbat s'aclarís. Què va passar? Els bisbats de la Tarraconense, tant mos incluïm Tortosa, sí que s'hi va fer. Sí que es va fer. Ja es va començar l'any 2017, ja va haver, però com que no marcava la fecha el Papa, allí es va pensar durant uns anys i es feia el primer diumenge d'Advent i la setmana anterior, la setmana de la Bíblia. Com que pel que sembla, i està bastant clar, a nivell universal la Iglesia és catòlica, no se li va fer massa cas, finalment el Papa francès, el 30 de setembre, és una fecha molt important perquè la festivitat de Sant Jeroni, patró dels biblistes, el 30 de setembre de 2019 escriu una carta apostòlica, titula Apero Itinis, i concreta. S'ha acabat el tercer diumenge del temps ordinari. I per això en els cartells podrem veure que parla de vuitena setmana de la Bíblia. Sí, això és el càlcul que passa efectivament, i gràcies a Déu també a la nostra diòcesi, que el 2017 ja es va fer, però en altres llocs no. I el lema d'enguany és manteniu-vos ferms en la paraula. L'Evangeli de Sant Joan, capítol 8, verset 30, és en definitiva l'aplicació d'aquell dibuix perfecte, aquella síntesi fabulosa de la comunitat cristiana primera, que mos diu, llibre de Fets dels Apòstols, que eren constants, perseverança, mantenir-se ferms, constants, escoltar l'ensenyament dels apòstols, que és la paraula de Déu, a posar en comú els béns, a reunir-se per a la fracció del pa, la pregària, l'eucaristia i per a les pregàries. Este seria una mica el panorama per entendre tota aquesta dimensió.
I aquí dic que des de molts anys, especialment no, les diòcesis amb seu a Catalunya, s'han portat moltes iniciatives originals i trencadores, no? Vull dir que no ha sigut només un desig, sinó que s'ha treballat i bé, no?
Ja, inclús ara, per sempre enguany, no? És a dir, a través de... Doncs posem a la web Setmana de la Bíblia, doncs veurem les iniciatives que cada bisbat poden anar fent. Normalment, entre altres coses, per exemple, aquí nosaltres també ho tenim, el diumenge aquell, 21, el bisbe Sergi doncs dedica l'editorial a la paraula de Déu. De que l'editorial parla d'això, de la importància també, i suggerís molts elements que poden fer a nivell de parròquia, d'arxiprestat, se poden organitzar. De vegades en un lloc pues, estan fent una exposició, aquí a Tortosa també en algun lloc, soc testimoni que m'ho han fet, exposició, per exemple, que la gent vegin bíblies diferents. Va, vinga, va, d'acord, tota l'exposició, gràcies a Déu, català, castellà, moltes llengües, més comentades, més simples, tot important. O també alguna conferència explicant, per exemple, enguany, un servidor aquí a la parròquia dels Dolors de Tortosa, on estic com a rector, doncs jo faré la presentació, perquè en aquest any litúrgic, estem en el cicle B, que vam començar ja a l'Advent, l'evangelista que mos guia preferentment serà l'evangelista Marc. I entonces faré una presentació de quines són les notes singulars d'aquest evangelista que mos guia durant tot aquest cicle B que estem ja celebrant.
I vostè, a més, podem dir que té una extensa bibliografia també dedicada a la paraula de Déu, que això és important, no? Sentir-se acompanyat per degustar la paraula de Déu.
Jo personalment, si val el testimoni aquest, un dels regals, ja sabeu que l'any passat vaig celebrar el 17 de juny els 50 anys d'ordenació sacerdotal, i això tot és un regal de Déu, un regal a tot capellà és un regal de Déu. Però el fet i la missió que se'm va encomanar per part del bisbe don Ricardo, d'anar a estudiar, era estudiar no era per ser, mira, és estudiar per a difondre, estudiar per a donar a conèixer aquestes meravelles de la paraula de Déu. Però el lema d'enguany, manteniu-vos ferms en la paraula, és una exhortació de Jesús als jueus que havien començat a creure en ell. Havien començat. I dic, mireu, que bonic el missatge i l'encàrrec, mantenim-nos ferms. Oh, jo en la meva història, jo de jove, jo antes, jo vaig ser catequista, jo col·laborava amb els Unides, també col·laborava. Com? Mantenir-nos ferms. Totes aquelles virtuts que tenim, doncs necessitem tots mantenir-nos ferms i sobretot l'escolta. L'escolta en el tema de l'esquema de la lecció divina, no? Agarrem un text, què diu? Intentem entendre el millor. Hi ha llibres explicant, gràcies a Déu, molts. Què diu este text? Què em diu a mi? A mi, que el Senyor m'està parlant, què em diu? I a lo que me parla el Senyor en la seva paraula, jo què li dic? En diàleg què li dic? Per acabar concretant en un compromís, perquè si no, la paraula són poesies barates i boniques que no mos porten a res. Aquesta sigui també la dimensió d'aquest diumenge, tots els diumenges, clar, per un diumenge centrat en aquesta escolta al Senyor. No escoltem paraules, escoltem persones en el llenguatge humà, escoltem algú, i si aquest algú al que escoltem és Déu, amb quina profunditat, amb quina emoció i amb quin agraïment el tenim que escoltar.
Jo no sé si hi ha, tant a la diòcesi com fora de la diòcesi, quines són les iniciatives que es porten a terme coincidint en, aquesta, en aquest diumenge de la paraula?
Sí, això depèn molt, evidentment, dels llocs. Per exemple, és dir, les grans diòcesis porten els elements, sobretot, d'exposicions. També fan pel·lícules, però el que és més abundant, també, sobretot, algun signe. És una invitació que és senzilla, que aquell diumenge, el diumenge de la paraula, leccionari tinga un paper important. Que no és un llibre més que anem fent, que puguem portar el leccionari més bonic que podem tindre a la parròquia, que puguem fer una processó d'entrada amb el leccionari, perquè en el llibre, ahir el que deia aquell, no? El leccionari és la consagració d'unes lletres, d'una paraula inspirada, per fer referència al Déu que ens vol parlar. És un signe, i que també en acabar la paraula de Déu, tant la paraula proclamada com la paraula explicada, perquè l'homilia vol això, explicar la paraula de Déu, perquè tothom, els fidels, la puguen aplicar més a la seva vida, a les seves circumstàncies, aquell minut de silenci. Què no és el silenci? És l'escolta. L'escolta del que Déu m'ha dit i la resposta també meua d'agraïment i de disponibilitat a la fidelitat i a l'obediència.
Doncs només ens resta que animi José Luis a la gent a familiaritzar-se, a dinamitzar en la paraula de Déu, en aquest diumenge de la paraula.
Pues sí, aquesta és la gran sort, és un regal poder compartir este regal immens de la paraula. És a dir, quan de vegades anem posant en expressions, tots els creients, és que els cristians estem en una situació que som molt més que creients. La nostra, el Nadal que hem celebrat, que el nostre Déu té rostre. El nostre Déu no és per a ser imaginat. No, jo conec Déu. Déu se m'ha fet visible, se m'ha fet criatura. I ve al meu encontre, al nostre encontre, per a que puguem establir aquest diàleg d'amor, i en el diàleg d'amor i a la força d'ell i de l'Esperit, col·laborar a la construcció d'aquest regne de justícia, d'amor i de pau que proclamàvem ja en la solemnitat de Crist Rei abans d'entrar en l'últim advent que havíem viscut.
Doncs, mossèn José Luis, deixem-ho aquí amb aquesta, en aquest desig i en aquestes bones recomanacions que certament ens han de convidar també, no?, a dignificar aquest diumenge de la paraula. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda en la qual doncs donem d'alguna forma punt d'inici, no?, en aquest cap de setmana tan especial. Moltíssimes gràcies.
Una salutació ben cordial a tots els nostres oients.
De la seva part i també, lògicament, nostra, perquè posem el punt i final. Tot deixem-nos ara amb les paraules de vida del nostre bisbe, don Sergi Gordo. I a tots vostès, si de vol, ens tornarem a plegar i a retrobar el proper diumenge i la setmana que ve, si Déu plou. Bona tarda.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic pel bisbe de Tortosa, Sergi Gordo.
La parròquia com la font pública del poble. El periodista Henry Fesquet va publicar als anys 50 del segle passat un llibre titulat Les floretes del Papa Joan, on recollia un seguit d'anècdotes i de pensaments del Papa Sant Joan XXIII, l'iniciador del Concili Vaticà II. El capítol 20è d'aquest llibre es titulava L'Església, una font pública, i recollia un pensament de qui fou anomenat el Papa Bo. L'Església no ha de ser ni un museu d'arqueologia ni un castell, deia ell, sinó una font, com la font pública del poble que dona aigua a les generacions d'avui que s'hi acosten, com en va donar a les generacions passades. Cada parròquia és com el meu àlbum de família. Fins aquí la cita del bon papa Sant Joan XXIII. Quan al llarg d'aquests primers mesos de la meva estada a la diòcesi de Tortosa vaig visitant parròquia a parròquia, em ve a la memòria aquest fragment del llibre esmentat. Tots sabem que darrere d'una casa, d'un edifici, hi ha vida. Hi ha un col·lectiu de persones que viu el seu dia a dia. El mateix succeeix darrere d'un temple parroquial. També hi ha vida. Hi ha una comunitat. Hi ha les pedres vives que impulsen tot un seguit d'iniciatives pastorals. Les parròquies dels nostres pobles i ciutats, tenint com a fonament sòlid la celebració de l'Eucaristia, poden ser alhora instrument providencial de l'acollida i expressió de la comunió en la fe, l'esperança i l'amor que Jesucrist ens concedeix com a gràcia. El Papa Francesc afirma a l'Evangelii Gaudium, l'alegria de l'Evangeli, el número 28, que la parròquia no és una estructura caduca. Precisament perquè té una gran plasticitat, pot prendre formes molt diverses que requereixen docilitat i la creativitat missionera del pastor i de la comunitat. La parròquia té un fort valor simbòlic en un poble i és una de les manifestacions més importants del rostre de l'Església. La parròquia toca aspectes molt profunds de la cultura i de la societat que afecten el més íntim de la vida de les persones. Donem gràcies al Senyor per tots els que formen part de les nostres parròquies, fent que esdevinguin com la font pública que fa realitat allò que Jesús va dir a la dona samaritana que va trobar en el pou de Jacob. El que begui de l'aigua que jo li donaré, mai més no tindrà set. I l'aigua que jo li donaré es convertirà dintre d'ell en una font d'on brollarà vida eterna. Que nostre Senyor us beneeixi. I fins la setmana vinent, si Déu vol.
I fins aquí, Paraules de vida. Una xerrada d'amic pel bisbe de Tortosa, Sergi Gordo.